els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim des d'aquest podcast les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Santa Teresina és conscient del drama del pecat, encara que sempre la veiem immersa en el misteri de Crist amb la certesa que allà on va abundar el pecat va sobreabundar la gràcia, frase del capítol 5 de la Carta als Romans. El pecat del món és immens, però no és infinit. En canvi, l'amor misericordiós del Redemptor, aquest sí que és infinit. Teresina és testimoni de la victòria definitiva de Jesús sobre totes les forces del mal a través de la seva passió, mort i resurrecció. Moguda per la confiança, gosa plantejar: Jesús, fes que jo salvi moltes ànimes, que avui no se'n condemni ni una sola. Jesús, perdona'm si dic coses que no hauria de dir, només vull alegrar-te i consolar-te. Aquesta orientació amb la frase final de Santa Teresa de l'Infant Jesús és del punt 29 de l'exhortació apostòlica «C'est la confiance» del Papa Francesc, precisament sobre Teresa de l'Infant Jesús, publicada coincidint amb els 150 anys del naixement de la Santa, que ens serveix avui de punt de partida per parlar de la seva figura, sobretot del seu exemple de vida curta, només 24 anys, però lliurada a l'amor de Déu en el món, des de la seva opció de pregària, contemplació i clausura, però molt connectada amb el món del seu temps, a finals del segle XIX. A la nostra taula compartida coneixerem dos testimonis concretament que ens acosten a la doctora de l'Església i patrona de les missions, Teresina, una noia que va ser enllaç exemplar entre Déu i la humanitat, entre el cel i la terra.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Santa Teresa de l'Infant Jesús, verge, monja de clausura i reconeguda com a doctora de l'Església i patrona de les missions, és coneguda com Santa Teresina popularment. Va néixer a la localitat francesa d'Alençon l'any 1873 i ja de petita va aspirar a entrar al Carmel de Lisieux. L'estada al convent no li va ser fàcil, tampoc en l'àmbit interior, però no va dubtar mai de la proximitat de Crist i del do del seu amor. Afrontant amb pau totes les seves adversitats, incloent-hi les dels obstacles de la seva pròpia família, va anar lliurant la seva vida per fer més present l'amor de Déu en el món, fins al punt que va prometre que l'ompliria de roses. Va morir de malaltia el 1897. La tomba es venera a Lisieux mateix. Els seus escrits, plens de sensibilitat, han incidit en la vida de molts creients. Pius XI la va canonitzar el 1925 i la va proclamar patrona de les missions el 1927. Joan Pau II, el 1997, la va reconèixer com a doctora de l'Església. Parlem del carisma i de l'exemple de Santa Teresa de l'Infant Jesús amb dues persones que coneixen molt la seva vida. D'una banda tenim el Carmelita Descalç, que és superior de les comunitats de Badalona i Barcelona, d'aquest orde fundat per Santa Teresa de Jesús. Pare Jesús Sanz, hola, benvingut, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bé, Santa Teresa de l'Infant Jesús, una vida amb 24 anys. Primer de tot, què destaca vostè quan li pregunten qui era Santa Teresina? El primer que diu, perquè clar, una noia jove, 24 anys, monja de clausura, i resulta que té uns escrits que ni els grans doctors podrien fer, no? És com un misteri.
Uns escrits fabulosos que han captivat el món sencer. Què diria jo de Santa Teresina? Doncs la noieta que és el somriure de Déu enmig del món.
El somriure de Déu enmig del món i des d'un convent de clausura, precisament, també.
Sí, sí, sí. Imagineu-vos que també ho va passar molt malament i es va regalar sempre doncs, aquest somriure de l'amor que va ella doncs, viure de l'experiència profunda amb el Déu de Jesús.
També saludem...
I ens ho ha fet arribar mitjançant la seva vida, com és el seu testimoniatge, i que l'hem conegut per pels seus escrits.
Sí, dèiem que també ens ha...
I és curiós perquè és la santa que la trobes fins i tot a la sopa. Perquè està a tot arreu, a qualsevol país, que jo també hi he viatjat una mica en la meva vida,
sí.
L'he trobada arreu del món,
sí,
fins
sí.
I tot en el món hindú.
Molt
és una cosa increïble,
increïble.
És una fascinant.
Ara continuem...
Ha calat. El seu missatge és tan senzill, tan profund, com la vida mateixa, que arriba a la gent més senzilla.
Sí.
Que l'amor ens abraça a tothom.
Sí. Ara continuem, pare Jesús Sanz, però saludem, dèiem, Josep Maria Alsina Roca, professor emèrit de filosofia, també membre de la revista Cristiandat com a redactor i pare d'una carmelita descalça, com Santa Teresina i com moltes altres. Doctor Alsina Roca, hola, bon dia, gràcies i benvingut.
Bon dia i gràcies per la invitació per parlar de Santa Teresina, que sempre dona gust parlar d'una santa com Santa Teresina.
Sí, impacta molt, oi, aquest exemple de vida, podem dir que únic en la història cristiana i en el món, no? La d'una noia que va viure 24 anys, que de jove, encara nena, podem dir, es va fins i tot enfrontar als seus pares per entrar al Carmel, després va tenir moltes convulsions interiors, però va saber fer triomfar l'amor, en definitiva. També li faig la mateixa pregunta que al pare Jesús Sanz. Què destaca quan li pregunten qui era Santa Teresina?
Pues un aspecte és com una monja de clausura va comprendre tan profundament aquest món que ara vivim. L'actualitat del missatge de Santa Teresina. L'actualitat, crec que per l'home d'avui, això el papa també ho fa referència a la seva exhortació apostòlica, per l'home d'avui és una santa molt propera perquè per camins molt singulars ha sabut copsar profundament el que és els problemes del món d'avui i les angoixes que passa a l'home d'avui.
Sí, resseguint una mica la història de Santa Teresina, al Nadal de 1886, quan estava a punt de fer 14 anys, aquesta noia va tenir una experiència que ella qualifica de nit de la conversió. En tornar de missa i buscar els seus regals, va veure que el seu pare estava disgustat pel seu comportament infantil i la noia va decidir renunciar a la infantesa i va agafar aquell fet com un senyal inspirador de força i coratge per al futur. És una mica l'embrió, no?, de la seva vocació a la plenitud que va tenir i va mostrar, no?, si vol dir Jesús Sanz en aquest punt
doncs,
clau.
Doncs teniu molta raó. Sí, sí. És la maduresa de la seva espiritualitat.
Sí, sí. Amb 14 anys només.
La infantesa va descobrir ella mateixa va fer aquest pas enorme, un pas gigantesc de l'egoisme a l'entrega servicial als altres, a la renúncia personal, a la vivència per viure amb bé dels altres, la generositat. És un canvi doncs, fonamental en la vida que cadascú l'ha d'experimentar i canvia profundament tota una vida.
Sí, sí, aquell moment, no?, d'una...
Sí, 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 la nit de Nadal, que era tan capritxosa, era molt mimada, era molt... És a dir, mirar-se cap endins, és a dir, l'egoisme, és a dir, centrada en ella mateixa, doncs va descobrir que el do de Déu és donar-se als altres.
Clar, el ser ella mateixa és...
Sí, sí. Va fer el pas de la maduresa espiritual.
Sí, sí, molt
important. De l'egoisme a l'amor. A l'amor, però a l'amor servicial.
Sí, ara...
I sacrificat.
Donem pas també al doctor Alsina Roca perquè m'agradaria aprofundir una mica més, encara que sigui breument, doctor Josep Maria Alsina, en què va passar amb els seus pares quan ella volia entrar al Carmel. Quines van ser les resistències dels pares? Com ella s'hi va imposar?
No n'hi va bé, perquè la seva mare havia mort quan ella tenia 3 anyets.
Sí.
I el seu pare tampoc va... Al contrari, el seu pare... que li va suposar un gran sacrifici, perquè hi ha dues germanes i havien entrat al Carmel, tercera germana, i tenia una, era la seva reina, el pare era la reina, i per tant hi tenia realment un deliri per aquella nena. I era la petita, perquè encara hi havia altres dues germanes que no havien entrat, però ella era la petita de les que quedaven a casa. I el fet d'anar-se'n al convent pel seu pare va ser un gran sacrifici. No obstant, el seu pare li va dir de seguida que sí. El problema que va tenir no va ser tant la família. El problema que va tenir és perquè ella tenia pressa per entrar al Carmel. Uh-huh. Entrar al Carmel no li van donar el permís per l'edat que tenia. I llavors va anar a trobar les autoritats eclesiàstiques i inclús va anar a Roma, perquè el seu pare li va acompanyar amb una peregrinació, per demanar-ho al papa Lleó XIII. Uh-huh. El papa li va dir que en el seu moment li donarien permís. Ella va quedar una mica així...
Decebuda.
De lo que el dia del papa, però no obstant, al final la van deixar entrar als 15 anys, va entrar al Carmel, una cosa molt extraordinària, per aquesta pressa que ella tenia d'entrar, perquè tenia una maduresa espiritual molt extraordinària. I quan van veure realment aquesta maduresa és quan van dir que sí. Això que alguns... inclús el capellà que s'encarregava del convent va dir, bueno, entra, però no sé quant temps es quedarà al convent, perquè una nena com ella serà difícil que es pugui adaptar a les exigències i a l'ascetisme i al sacrifici que suposa viure en un convent, però no va ser així. No va ser així. Ella, diguéssim, es va saber adaptar a aquella situació. Hi havia dues germanes, però no perquè hi haguessin dues germanes, diguéssim, li van fer un tracte especial, al contrari. Va tenir un contracte en el convent una mica dur, perquè era la superior d'aquell convent era una mica dura. Però ella ho va anar superant amb aquesta actitud de confiança i de petitesa i d'abandó.
Sí, confiança és una paraula clau, certament. I aquesta nova espiritualitat que ella deia que era per a les petites ànimes queda reflectiva en tots els escrits autobiogràfics i formen aquests escrits la seva obra més important, Història d'una ànima. Jesús Sanz, què destacaria d'aquesta gran obra, Història d'una ànima?
És la història d'una persona que ha arribat a tot el món explicant la seva vida i tot el seu procés personal de deixar-se estimar, que és el procés de la conversió, i també, doncs, crec que és molt important en aquella època que hi havia una espiritualitat més aviat de la por, es deia el jansenisme, uh-huh. Teresina ens apropa d'un Déu llunyà, d'un Déu de la por, d'un Déu de la boira, de les foscors i de la distància, ens apropa aquest Déu amor de tendresa, misericòrdia i també, com a no, doncs confiança. Uh-huh. I també volia subratllar que, malgrat les petites dificultats que ella va tindre de jove amb els pares, que sapigueu que els pares estan també canonitzats,
sí,
reconeguts per l'Església com a sants. És història única en què pares i filla són sants en l'Església catòlica, dels pocs casos que hi ha en aquest moment. Per tant, són vides extraordinàries i que ella ho va posar en un llibre petit, el seu camí espiritual, el seu caminet, que està obert a tothom. I sabeu quin és el seu camí? Seguir a Jesús. Mm-hmm. Seguiment de Jesús, però des de la tendresa i la confiança, que era molt complicat en aquella època que hi havia tanta por al càstig de Déu.
Sí, sí.
Ella va posar alegria i tendresa en l'espiritualitat del seu convent que ha arribat a tothom, perquè també és patrona de les missions.
Aquí és on jo vull fer, per anar acabant ja, perquè estaríem hores, però per anar completant les pinzellades sobre Santa Teresa de l'Infant Jesús i la seva singularitat com a noia i com a santa, la pregunta del milió és com és que una jove religiosa de clausura que entra només amb 15 anys, amb uns escrits impressionants, acaba sent doctora de l'Església i patrona de les missions quan va morir amb només 24 anys. Doctor Alsina Roca, com s'explica això? O destacaria alguna explicació en els escrits?
Sí. Anem a veure, en primer lloc, ella tenia un afany d'anar a les missions de petita. Entra al convent, no per anar a les missions, sinó per quedar-se al convent. Sí que hi va haver un moment que hi havia un convent al Vietnam, a Saigon, que van demanar ajuda al convent de Lisieux. I es va pensar justament en ella per anar a Saigon, però va ser justament poc temps abans de posar-se malalta i la seva salut no li va permetre i, per tant, això no es va realitzar. Per una altra banda, al final de la seva vida va escriure unes quantes cartes amb dos futurs missioners, el pare Roland i l'abat Bellier. Són cartes molt importants. I ella, d'alguna manera, amb aquestes cartes, viu el que és la missió. Viu el que és la missió i és molt important veure per què ella és patrona de les missions. Perquè descobreix el que és l'amor de Déu. L'amor de Déu, i aquest amor de Déu el vol fer conèixer. El vol fer conèixer més enllà del convent. I ell pensa que la forma de conèixer no és justament amb els seus escrits, inicialment perquè ella escriu perquè li demanen que escrigui, no per la seva pròpia voluntat. Encara que al final de la seva vida reconeix que els seus escrits que llegeixi li poden fer molt de bé perquè li poden ajudar també a fer el descobriment que ell ha fet. Ella ho diu així, és un descobriment d'un camí totalment nou. És molt, molt audaç, Santa Teresina, amb el seu llenguatge, un camí totalment nou de descobrir quin és l'amor de Déu, un amor misericordiós. I, per tant, no hi ha res en aquest món que sigui un obstacle per la misericòrdia de Déu. És més, totes les deficiències, limitacions, inclús el pecat, és una crida a la misericòrdia de Déu. I per això ella sempre pensa, encara que fos la més gran pecadora del món, tindria aquesta confiança perquè confio no en el meu valer, sinó en la misericòrdia de Déu.
Importantíssim aquesta clau per entendre.
Sí, estic totalment d'acord.
Jesús, sí.
Va tindre aquesta vocació d'amor, però un amor com l'Evangeli, que és universal, missioner, com ara també es diu el Papa, que hem de sortir, l'Església en sortida, l'Església missionera.
Doncs,
i per tant, Santa Teresina és de plena actualitat.
Sí, i aquí tenim el gran misteri. Recomanem la lectura de les diverses, moltes biografies sobre Santa Teresina, sobre Teresa de l'Infant Jesús, per entendre, doncs, això, les dificultats, la pressa que tenia, ens ho ha aclarit molt bé Josep Maria Alsina Roca, i també el seu entorn, efectivament. Va morir la seva mare quan ella era molt jove, i moltes vivències que després queden reflectides en allò fonamental, l'amor de Déu, amor misericordiós, i aquest compromís que ella assumeix pot semblar, si em permeten dir-ho, una mica pretensiós, no? Que ella, amb la seva actitud, pogués ajudar a salvar totes les ànimes, diu.
Sí. Va prometre que des del cel ella enviaria doncs, una pluja de roses. També, si em permeteu, doncs donar en aquest moment l'acció de gràcies perquè també nosaltres, aquí a Catalunya, a Lleida, al Santuari de Lleida, on es fa la revista Pluja de Roses, sí, complim 100 anys.
Molt bé, doncs moltes felicitats per aquests 100 anys.
Sí. Aquesta petita revista que arriba arreu del món i doncs és aquesta publicació que volem fer, doncs, transmitim l'espiritualitat de Santa Teresina. Enguany complim 100 anys aquí a Catalunya.
Molt bé, doncs moltes felicitats.
Perquè es fa en català i castellà.
Català i castellà. Lluvia de roses, pluja de roses.
Pluja de roses, 100
sí.
anys.
Sí, aquesta revista és una revista molt popular. Molt
sí.
popular.
Sí, sí, molt popular.
Molt senzill, perquè arribi a tothom. I dona gust perquè Santa Teresina tenia aquesta intenció, que la seva espiritualitat no és una espiritualitat per grans doctors. Ella és una gran doctora perquè ensenya a tothom. Però ensenya especialment la gent senzilla. La gent senzilla que veu les seves deficiències i confia en el nostre Senyor.
I finalment destacar que la seva mort prematura per malaltia, doncs ella també va viure la malaltia i la mort, no? És una història que pot semblar trista, no? Una noia
doncs,
amb tant de futur.
Amb molta pau i sempre amb aquest somriure a la boca. Jo per això he titulat El somriure de Teresina enmig del món.
Sí, molt bé. Sí, doctor Alsina Roca deia sobre la malaltia i la mort prematura, que pot semblar una història trista, no? Una noia amb futur que ens deixa.
Sí, els dos últims anys de la seva vida són anys molt dolorosos en tots els sentits. En primer lloc, per l'enfermetat. Va ser una enfermetat molt dolorosa. Una tisis que la va patir molt. Uh-huh. Això en primer lloc. I en segon lloc, perquè en aquells, justament amb aquesta situació física, es va tenir una situació espiritual també molt dolorosa, perquè va patir la nit fosca,
sí,
en la qual ella es va, diu, em vaig sentar a la taula dels ateus. Això és una cosa molt, molt important, perquè ella va comprendre el que era la negror d'una ànima separada de Déu. Va comprendre perquè ho va viure una prova. I per això resulta tan també actual, perquè tanta gent que està lluny de Déu i pateix justament aquesta llunyania.
I seuen a la nostra mateixa taula, com deia ella metafòricament, però que és ben real, no?
I va oferir la seva vida perquè aquells que pateixen aquesta llunyania de Déu trobin a Déu, descobreixin el seu amor. Això va ser com molt important, i a més perquè això estava mogut, perquè ella al llarg de la seva vida va fer un progrés, perquè un moment determinat, l'any 94, diu, descobreix l'amor. I després descobreix la caritat. Descobreix que aquest amor a Déu ens porta a estimar els altres, per això també la seva patronatge sobre les missions és degut a això, a aquesta caritat de preocupar-se per aquells que estan lluny de Déu o no coneixen Déu i com el poden conèixer. Ella què pot fer? Pot, sobretot, a part d'escriure, resar i pregar per tots aquells que estan lluny de Déu.
Moltíssimes gràcies, no hi ha temps per més, però moltes gràcies al professor Josep Maria Alsina i al carmelita descalç Jesús Sans. Una abraçada a tots dos. I...
Molt bé.
Sí, a vosaltres.
Taula compartida.
No soy un águila, soy un pajarillo de un ligero plumón, que mira el tibio sol, su sol de amor.
Compartim amb tots vosaltres aquesta cançó, Derramaré, Derramaré una lluvia de rosa, sentíeu ara. És un tema inspirat en els manuscrits autobiogràfics i en les últimes converses de Santa Teresa de l'Infant Jesús. Aquest tema és interpretat per les Carmelites Descalces de Mar del Plata, a l'Argentina, i està inclòs en el disc Teresita, mi paz y mi alegría. La interioritat i l'acció en el món conviuen en la vida del creient, i aquesta santa jove contemplativa n'és el millor exemple contemporani. Et dono el meu cor, morir d'amor. Fins aquí el nostre espai podcast Taula Compartida. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat novament punt de trobada per a tots vosaltres. Fins aquí a 7 dies, que vagi bé.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estat.